Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui és el diumenge que es fa a totes les parròquies del nostre país la col·lecta contra la fam. Aviat parlarem al Paraules de Vida de la campanya, d'una nova campanya de Mans Unides que té per lema enguany La nostra indiferència els condemna a l'oblit. Avui, però, és 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio i avui nosaltres parlarem d'un llibre, reflexionarem sobre l'actual situació de la pandèmia i ho farem en aquest cas des de l'òptica, des de la perspectiva del filòsof Jordi Pigem, a través del seu llibre Pandèmia i postveritats, la vida, la consciència i la quarta revolució industrial. Un llibre que ha generat debats a la nostra societat i que ens parla, per exemple, o ens dona reflexions contundents, com per exemple que estem personalitzant els robots i al mateix temps estem robotitzant les persones. Anem, diu Jordi Pigem, cap a una societat cada cop més alienada, l'avorriment d'una vida sense sentit, un món centrat en els entreteniments. Avui en parlem, de seguida saludem en Jordi Pigem, però com sempre us recordo que acabarem el Paraules de Vida amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Jordi, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia, Emili.
Estem immersos, gràcies a tu per acompanyar-nos, Jordi, estem immersos en una pandèmia, en un moment de, ja portem 2 anys, amb una situació complicada, amb una situació complexa, amb una situació d'incertesa i no sé si de cansament emocional. I tu, a través d'aquest llibre, el que fas és donar eines, no? Eines per intentar comprendre aquest món complex que ens toca viure, oi?
Sí, naturalment vull donar eines, sobretot per entendre què ens ha portat aquí. No només a nivell de com pot ser que aparegui un virus, sinó a nivell de... costa de dir gairebé. A la magnitud de la corrupció del món contemporani. En el món econòmic, sobretot, però també en el món dels mitjans de comunicació i en el món fins i tot de la ciència, de les revistes científiques, inclús les revistes mèdiques. Per exemple, hi ha un capítol, jo m'havia dedicat a la història de la ciència i la filosofia de la ciència, hi ha un capítol en què explico com les 3 més grans revistes mèdiques del món, The Lancet, The New England Journal of Medicine i el British Medical Journal, totes 3, persones que han dirigit o dirigeixen encara aquestes revistes, reconeixen que una bona part del que publiquen està al servei dels interessos de les grans empreses farmacèutiques i no pas de la veritat. És a dir, que teníem la ciència al segle XX com el paradigma de la veritat inqüestionable, fins que aparegui una altra teoria científica, sempre millor, perquè la ciència sempre va avançant i desmentint el que pensava abans, però en principi al segle XX podies creure que trobaves publicat en una bona revista científica. En canvi, ara les millors revistes mèdiques reconeixen que depenen tant dels interessos de les grans companyies farmacèutiques que hi ha una sèrie de coses que no poden publicar i han de publicar coses que a vegades, sovint, molt sovint, tenen dades incorrectes, esbiaixades, manipulades. Aleshores, això és part del context que permet que un virus que per si sol no li ha fet el mal que ha fet vagi rodejat de tota una sèrie de mesures que en molts casos han fet molt més mal del que hagués fet el virus per si sol.
De fet, clar, parles... De quina manera podem lluitar contra aquest discurs dominant, no? Ara dius, del món del periodisme, del món de l'economia, de tota la societat en general, i aquest discurs, i sembla que l'acceptem, no? Que l'acceptem i que ens resignem a viure d'una altra manera.
Jo crec que abans que passin 2 anys, no crec que pugui durar més de 2 anys, tothom se n'adonarà que ha estat realment increïble com col·lectivament hem cregut que l'única manera d'afrontar el virus SARS-CoV-2 era en confinaments, mascaretes, distanciament, nens a les escoles amb mascaretes, quan està demostrat que té un impacte terrible a la seva salut emocional i mental i pràcticament no té cap benefici, o zero, a nivell de salut física. Com hem deixat que morissin tants ancians en residències i ni tan sols s'ha fet un funeral, que és una cosa sense precedents a la història de la humanitat, que hagin mort tantes persones sense ritus funeraris? Qualsevol civilització anterior a la nostra hagués pensat que som uns bàrbars. El fet que es va demanar als metges que no fessin autòpsies, com és possible que al segle XXI, quan hi ha una malaltia nova, es recomana que els metges no facin autòpsies i puguin atendre aquesta malaltia? El fet que des del principi, en comptes de buscar remeis mèdics fàcils, barats, assequibles, que s'ha demostrat que n'hi ha, l'única esperança es va posar amb zero tractament i només la profilaxi de la vacuna el dia que arribi. Però en cap moment es van invertir grans quantitats de diners en buscar tractaments. I els tractaments que alguns metges, milers de metges arreu del món, asseguren que funcionen, i alguns estats els ha posat en pràctica, segueixen sent pràcticament prohibits o gairebé prohibits, és a dir, sí, perseguits, a Estats Units i Europa. Aleshores, tot això, evidentment, està al servei dels guanys de les grans empreses farmacèutiques. Pfizer i Moderna guanyen 1.000 dòlars per segon, que és, com digui, un milió de dòlars cada quart d'hora, cada quart que toquen les campanes d'una església. Són un milió de dòlars més per a aquestes companyies. I una part d'aquests diners, malauradament, està dedicada a influir a revistes científiques, associacions mèdiques i col·legis de metges, i els experts que veiem als grans mitjans de comunicació, que en la majoria de casos tenen vincles econòmics amb aquestes empreses. I és així. Aleshores, el conflicte d'interessos és gravíssim, però tothom fa com si no passés res. I hem caigut en una espècie d'estat de somnolència col·lectiva o d'hipnosi, en part generat per una pandèmia de pànic, de por, que a més ha estat deliberadament generada. Hi ha hagut experts a diversos països que han reconegut que es va intentar infondre por a la població perquè fessin bondat. Però clar, quan tu tens por no penses, no ets capaç de veure què quadra i què no quadra. I aleshores és com si se'ns ha segrestat emocionalment. S'ha fet una mena de cop d'estat cognitiu, cop d'estat a nivell de com percebem, entenem el món, per tal de que la majoria de nosaltres no veiem què és el que està passant. Aquí també cal esmentar això que ha aparegut, que s'autonomenen verificadors, que en el fons són empreses privades, sempre vinculades a diners de l'òrbita de les grans farmacèutiques o de fundacions afins als que n'aprofiten de la pandèmia, empreses privades amb gent amb molt poc coneixement científic que s'atorguen el dret de pontificar si un científic eminent té raó o no té raó. Que això és una cosa extraordinària. I aleshores hi ha gent que se'ls creu, els verificadors aquests, però quan analitzes el que diuen, doncs no té cap ni peus. I bàsicament són mercenaris, és així, que es dediquen a confondre i a crear un estat d'opinió favorable als interessos de les farmacèutiques. Aleshores, les farmacèutiques, quan fan coses que són útils per a la nostra salut, és fantàstic, i tant que sí. Però mira, Pfizer mateix, des de l'any 2000, ha pagat més de 4.600 milions de dòlars en multes per coses en què se'ls ha enxampat, que després ves a saber quines coses no se'ls ha enxampat, per multes en temes que gairebé sempre tenen a veure amb que ells sabien que guanyaven diners a costa de fer mal.
És a dir, irregularitats.
Sí, però irregularitats del tipus, una cosa és una petita irregularitat de anar una mica per sobre del límit de velocitat a la carretera si no poses en perill la vida de ningú. Vale. Però després hi ha la cosa que tu estàs guanyant diners sabent que amb aquest producte fas un mal a moltes persones que poden tenir lesions de per vida, però que tu guanyaràs tants diners amb aquest producte que després, encara que els tribunals et multin,
et podràs pagar compte, la multa. No?
Clar, et surt a compte. Uh-huh. Aleshores, això és d'una deshumanització, d'un cinisme tan greu, no? que sembla increïble, però és una pràctica habitual en aquest tecnocapitalisme, que l'anomeno jo en el llibre. Uh-huh. És a dir, capitalisme quan comença a la Itàlia del Renaixement, mira, és una cosa que, en certa manera, no fa mal a ningú, és una manera d'organitzar les coses millor que d'altres, d'acord? Però quan tenim un capitalisme que es mou amb aquest poder que li donen els mitjans digitals, que pot fer moure milers de milions de dòlars d'un continent a un altre amb un clic, i que, sobretot, funciona a través d'algoritmes informàtics que no tenen la més mínima consideració per les qüestions humanes, ètiques, no diguem ja espirituals. Aleshores, això és un món literalment molt deixat de la mà de Déu.
Un món salvatge, no?
És un món bàrbar en el qual tot el que és mecànic passa per sobre del que és humà i tot el que és pròpiament humà queda eclipsat. El fet mateix que tinguem les criatures a les escoles sense poder veure plenament el rostre dels seus companys, el somriure dels seus companys i companyes, la plena expressió dels llavis del mestre, això és un empobriment terrible de la seva salut emocional. Però és que, a més, és una cosa molt greu a nivell de la condició humana. És a dir, nosaltres tenim un rostre que és un miracle, sí? Perquè en el rostre de la persona pots veure tantes coses. Per alguna cosa diem que és una finestra a l'ànima. Aleshores, si anem tapats i només se'ns veuen els ulls, encara arriba alguna cosa d'aquesta ànima, però ja no arriba el mateix. Aleshores, fins fa 4 dies era cosa de delinqüents anar amb la cara tapada. I ara es considera que és dolent, no? Però és que, a més, no hi ha base científica per això. I aleshores, com no hi ha base científica per totes aquestes mesures, els confinaments, les mascaretes, etc., el que queda és que tot el projecte que hi ha darrere tot això és un projecte de deshumanització, i és el que en el llibre Quarta Revolució Industrial, que és tal com l'anomena el Fòrum Econòmic Mundial, que és un projecte de donar tot el poder a la tecnologia i al món digital a la vegada que empobrim el món humà. I, a més, és un projecte explícitament antireligiós. El president i fundador del Fòrum Econòmic Mundial deixa molt clar, de moltes maneres, que s'ha d'acabar amb la tradició i s'ha d'acabar amb tot rastre d'espiritualitat. De manera que, independentment de l'origen de la pandèmia, la qüestió és que hi ha grans poders internacionals que se n'aprofiten, i en un programa com el vostre és bo esmentar que hi ha un propòsit explícitament antireligiós. Uh-huh. I sí.
No digues que acaba.
I ara i aleshores, ja que dic això, doncs, per molt que el papa Francesc, que a l'encíclica Laudato Si, que jo vaig aplaudir amb entusiasme, doncs veia com el nucli dels problemes del món d'avui, el que anomenava el paradigma tecnocràtic. El paradigma tecnocràtic té molt a veure amb el que jo ara estic anomenant tecnocapitalisme. El fet que el criteri de decisió de les coses és l'eficiència tecnològica i no criteris humans, ètics o espirituals. Doncs bé, el papa, que havia tingut aquesta lucidesa ara fa 7 anys, doncs ara sembla ser que no ha vist que tota la gestió de la Covid va acompanyada d'un projecte terriblement tecnocràtic.
Jordi, tu has comentat també aquests dies, quan parles del llibre, de que això ha vingut per quedar-s'hi, de que hi ha molta gent que pensa no, ara tornarem a recuperar aquesta normalitat que teníem, o, com dius, a veure els somriures de la gent, de viure amb certa normalitat, però això ja ha tornat per quedar-s'hi, no? Per quedar-s'hi i per tenir les nostres vides, de fet, controlades, perquè les tenim controlades quan portem el mòbil, no?, a la butxaca.
Sí, el control que va començar amb el mòbil aquí dona un pas de gegant molt més intens. Aleshores, aquesta frase, que això no s'acabarà mai, és literalment d'un llibre del president i fundador del Fòrum Econòmic Mundial, el Fòrum de Davos, un llibre que es titula Covid-19, el gran reset, perquè es tracta de fer un reset, un reajustar completament no només l'economia, la societat, sinó la humanitat i la persona. Ho diu explícitament, fer un reset de l'individu. I ell diu això, si us pregunteu quan tornarem a la normalitat, la resposta més breu és mai. I aleshores aplaudeix com tot aquest procés que ha generat la pandèmia porta a la digitalització de les relacions humanes, digitalització d'una part de l'educació, trobades que ja no són presencials sinó que es fan online, i ell aplaudeix, doncs, que tot sigui digital i no pas presencial, que és com és plenament humà i és com els éssers encarnats, que som les persones, ens toca estar en el món. No vam ser fets per, per estar comunicant-nos a través de pantalles, excepte en situacions de grandíssima distància geogràfica o situacions excepcionals. Aleshores, tant de bo això, jo el que espero és que això s'acabi, evidentment, però el que podem veure clarament, simplement llegint els seus propis documents, és que hi ha tota una sèrie de forces econòmiques i de poder global que volen que això duri el màxim possible per tal de portar-nos cap a aquest món en el qual cada vegada tenen més poder, menys poder les persones i més poder les màquines. Un món cada vegada més centralitzat, on els diners serien digitals i estarien centralitzats globalment. Un món on fins i tot l'atenció sanitària ja no seria amb el metge que mira els ulls, sinó que seria també a través d'ordinadors i d'algoritmes digitals. Tu tecleges què et passa i l'ordinador, el programa informàtic, dirà què has de prendre.
Ara també va bé al cap, Jordi, ara que dius això de la sanitat, de la salut, també de la gent gran, no? Ara ho estem veient, la gent gran que queda exclosa, en aquest cas, de la banca digital, no? O sigui, també és un altre exemple, no? De gent que estan desesperades perquè arriben al banc i no poden fer res.
O sigui, el que hem vist en els últims anys és una mena de cop d'estat a la vida quotidiana que fa que qui no estigui connectat a totes aquestes eines digitals queda immediatament fora de joc. Això, en el cas de la gent gran, és una cosa criminal, perquè no pots estar demanant-los que prenguin totes aquestes coses que els que ja tenim una edat potser ens ha costat, però amb ells no els hi pots demanar de cap manera que estiguin mirant els rebuts electrònicament i fent totes aquestes gestions online, que poden ser molt fàcils. De fet, moltes coses online van néixer en la promesa de fer-nos la vida més fàcil, i l'únic que està clar és que ens han fet la vida més controlada. En alguns casos més fàcil, sí, més ràpid comprar certes coses, correcte, però tot això té un preu que sovint no veiem, no? I aleshores, aquest element humà de complicar la vida a la gent gran i de crear un món també en el qual s'ataca l'alegria de viure. L'alegria de viure és part essencial del miracle de la vida. I es fomenta una actitud davant del món basada en la por, basada en la seguretat, basada en el control, i en el qual es tracta de que tu siguis eficient en la teva feina i punt, i produeixis i consumeixis, però no experimentis plenament el prodigi de l'existència.
I no sé, Jordi, si també afegir que es fomenta la confrontació entre els ciutadans, no? Perquè ara em ve el cas, no? Quan tu vas pel carrer i no portes la mascareta, la gent et mira com dient, ets un irresponsable, no? Què estàs fent? Com si visquessis en un altre món, no? No sé si això també crea aquesta confrontació, no? És a dir, de que els ciutadans ens confrontarem o ens confrontem, vaja.
Confrontació, sí, deliberada. És a dir, hi ha poders que per tal de... Jo això ho comparava abans amb un cop d'estat i és que de moltes maneres es pot comparar amb un cop d'estat global. Una cosa essencial amb un cop d'estat és dividir els opositors, no? O sigui, que aquests grans poders, doncs clar, com més enemistats estem les persones, millor els hi va. Aleshores, la qüestió és que, com dic, l'estudi més gran que s'ha fet sobre l'eficàcia de les mascaretes, que es va fer a Dinamarca, va mostrar que l'eficàcia per tal d'evitar la transmissió de virus era insignificant. Insignificant. I per tant, que no valien la pena i, en canvi, generen tota una sèrie de problemes físics, psicològics i de molts tipus. Per tant, no hi ha base científica per obligar la gent a portar mascaretes pel carrer. Però, com hi ha una espècie de ratat de cervell, perquè, com se li ha de dir, si no, continuo des dels grans mitjans de comunicació, aquests mitjans de comunicació que depenen dels grans fons d'inversió, que també, com deia, són els principals accionistes de les grans farmacèutiques. Doncs hi ha aquest reptat de cervell i aleshores moltes persones, amb tota la bona fe del món, que això també s'ha de dir, creuen que estan fent un bé a la humanitat recordant algú que s'ha de posar la mascareta fins i tot a l'aire lliure. I ho creuen, però perquè han estat enganyades per un sistema que és pervers. És que, i la paraula és pervers. És pervers perquè està guanyant diners a costa de fer patir a la gent i a costa de generar por. I aleshores, des del món religiós, m'agradaria veure més veus que protestessin contra aquesta despersonalització, contra aquesta deshumanització que comporta la gestió de la pandèmia.
Jordi, se'ns ha acabat el temps. Ha estat un plaer que ens acompanyi. Segurament que et tornarem a convidar per tal de continuar reflexionant i parlant d'aquesta situació que ens toca viure, d'aquesta complicada situació que ens toca viure.
Moltes gràcies, Emili. Quan vulgueu.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I tot seguit, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dues notícies d'aquesta mateixa setmana. Una sobre el sínode i una altra sobre el papa emèrit Benet XVI. La primera és que ja s'ha fet públic una incipient valoració de com està arrencant arreu del món l'inici de l'etapa local del sínode dels bisbes de l'octubre del 2023, elaborat per la mateixa Secretaria General del Sínode. D'entrada, tres mesos després de l'obertura de tot el procés, el passat octubre, sembla que de moment se'n fa una avaluació molt positiva, atès que fins a un 98% de les conferències episcopals i dels sínodes de les esglésies orientals de tot el món hi han designat una persona o tot un equip per portar a terme aquest procediment sinodal. Tot i que les dades varien segons els llocs, ja es pot afirmar que aquest procés ha estat acollit amb molt d'entusiasme i alegria a diversos països de l'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. En molts llocs, el que s'ha fet és harmonitzar aquesta consulta amb els diversos treballs particulars i amb altres processos de sínodes diocesans o nacionals que ja existien. Els documents de treball s'han traduït pràcticament a tots els idiomes, superant moltes dificultats en aquelles zones on hi ha multiplicitat de llengües locals. També s'ha reconegut que en molts llocs ha representat un pas endavant en les relacions ecumèniques. N'ha portat més entusiasme i ha aixecat el desig d'altres confessions cristianes de contribuir al camí iniciat per l'Església Catòlica. També s'ha vist la possibilitat d'un bon treball interreligiós en aquests països on els cristians són una clara minoria. A moltes diòcesis s'han dissenyat plans de comunicació sobre el sínode, amb l'oferta de tota mena de materials adaptats als adults, als joves i als infants, i amb la creació de noves pàgines web i de nous espais en les xarxes socials, assemblant-se de les mateixes pàgines web que ja ha creat la mateixa Secretaria General del Sínode per tal de recollir totes aquelles iniciatives que van apareixent i també una pàgina on es recullen les pregàries. Aquest primer informe reconeix que, si bé aquest sínode es percep per molts fidels com una oportunitat única i un moment històric per la nostra Església, també n'hi ha que s'hi han girat d'esquena. Molts d'ells ho han fet per por, per reticències o per la desconfiança que els hi genera alguns grups de fidels o els mateixos responsables eclesiàstics. Alguns perquè no admeten tanta participació i d'altres perquè creuen que les seves contribucions no seran tingudes en compte. Segona notícia. El papa emèrit Benet XVI ha demanat perdó directament i personalment a través d'una carta sobre la seva possible implicació en els casos de pederàstia apareguts en l'informe sobre els abusos a menors per part d'eclesiàstics a l'arcabisbat de Múnich, Alemanya, d'on ell en va ser bisbe poc menys d'uns 5 anys, del 1977 al 1982. D'entrada, el papa Benet agraeix totes les mostres d'afecte i de recolzament i de confiança, especialment dels seus amics, dels advocats que han treballat molt laboriosament en l'informe de la seva defensa, o del mateix papa francès. En segon lloc, fa tota una reflexió sobre el perdó, centrant-se en l'experiència del ritus penitencial que fem al principi de cada Eucaristia, on demanem que se'ns perdoni les nostres culpes i fins i tot la nostra grandíssima culpa. Entrant ja en matèria, en tercer lloc, el papa emèrit reconeix i expressa a les víctimes d'abusos sexuals per part d'eclesiàstics la meva profunda vergonya, el meu gran dolor i la meva sincera petició de perdó, atès que he tingut importants responsabilitats en l'Església Catòlica. Més gran és el meu dolor pels abusos i errors que s'han produït durant el temps de la meva missió en els respectius llocs. Cada cas d'abús sexual és terrible i irreparable. Em sento abatut per cadascun d'ells en particular i a les víctimes d'aquests abusos voldria fer-los arribar la meva més profunda compassió. El papa emèrit recorda l'escena bíblica en la que Jesús prega a l'hort de les Oliveres mentre els seus deixebles dormen. Per desgràcia, diu el Papa, aquesta escena representa una situació que es repeteix encara avui en dia i per la qual també em sento interpel·lat. El text acaba amb el reconeixement per part del Papa Benet XVI de la seva pròpia situació personal ara, al final ja de la seva existència i amb vistes a l'hora del judici, el qual diu que afronta amb una profunda esperança i confiança en el Senyor, el jutge definitiu de la seva vida. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Un any més avui, segon diumenge de febrer, celebrem la Jornada Mundial de Mans Unides dins de la campanya contra la fam que posa en relleu una realitat dolorosa i vergonyosa del nostre món, que és la fam. Fa més de 63 anys que aquesta institució de l'Església Catòlica a Espanya lluita contra la fam, la misèria i les seves causes. Mans Unides treballa per l'ajuda per la promoció dels països en vies de desenvolupament. En la seva missió fa visible els invisibles. La campanya contra la fam de Mans Unides d'enguany té el lema «La nostra indiferència els condemna a l'oblit». El Papa Francesc parlava de la globalització de la indiferència a Lampedusa i s'ha referit en nombroses ocasions a aquest fenomen que caracteritza la nostra societat. Per exemple, en una homilia diu que vivim en la indiferència. La indiferència és aquest drama d'estar ben informats però no sentir la realitat dels altres. Segons el Papa, aquest és l'abisme de la indiferència exemplificat en la paràbola del ric, conegut tradicionalment com Epuló i Llàtzer. Sabem que hi ha fam al món. Sens dubte, impacten molt les imatges televisives que hem vist durant dècades sobre la fam. Ens corprenen, però davant de tantes persones reduïdes a esquelets humans a causa de la pobresa i de la fam, regna un silenci internacional inacceptable. Estem molt ben informats, sí, però aquesta informació no arriba al cor i la llàstima desapareix quan tanquem el televisor o quan canviem de canal perquè no ens afecti. El nostre repte és transformar les estructures establertes per corregir el profund i creixent abisme entre rics i pobres. En molts països rics en recursos naturals explotats per empreses estrangeres, la majoria dels seus ciutadans no poden satisfer necessitats bàsiques com l'alimentació. Això com ho podem permetre? Tard o d'hora haurem de passar l'examen del Senyor com el ric Epuló. Els governants i els directius d'empreses multinacionals tenen una gran responsabilitat i alhora l'oportunitat d'equilibrar la balança. L'any 2020, Mans Unides va recaptar a Espanya més de 40 milions d'euros i es van aprovar 506 projectes de desenvolupament a 53 països. També es van dur a terme 172 accions d'emergència i ajuda humanitària als continents africà, americà i asiàtic per valor de prop de 5 milions d'euros. Si m'ho permeteu, us demano un any més que ajudeu tant com pugueu aquesta entitat eclesial en els seus propòsits nobles i en els projectes anuals que desenvolupa i supervisa. Aquest diumenge us animo a col·laborar en la campanya de Mans Unides contra la fam al món. Podem fer-ho contribuint econòmicament a les col·lectes que es faran aquest cap de setmana a les parròquies i centres de culte o telemàticament. Benvolguts germans i germanes, més enllà dels nostres donatius, hem de combatre la cultura de la indiferència que ens impedeix posar fi a la desigualtat, a la pobresa i a la fam. Tots estem cridats a seguir treballant pels més vulnerables d'aquí i d'arreu del món. Demanem al Senyor que ens ajudi a fer-ho possible.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.